COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE en el dia en què el president del Barça, Sandro Rosell, s'enfronta a una de les compareixences més complicades del seu mandat. Situació esportiva complexa, haurà d'explicar què farà el Barça amb el tema dels avals i aclarir què està passant amb els grups d'animació. A veure com se'n surt. Manuel Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Hola, hola, què tal, Joan?
Albert Díez, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
L'Andreu Quesada està al control de sol, l'Helena Condis de la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
El Vendrell és el nou rei d'hoquei patins després de guanyar la Copa a la final davant el Reus 3-4. Pel camí també van quedar el Barça i el Vilanova. Avui festa gran al Baix Penedès.
Top 4.
Cap de setmana nefast pels conjunts de l'ACB. El Barça trenca la ratxa de 14 victòries consecutives i va gairebé diu adeu a la segona plaça. La Penya s'allunya del playoff i el Manresa ja és a 3 victòries de la permanència.
Top 3.
L'Espanyol, ara 9 punts per sobre del descens, està pendent del Sevilla-Celta de 2:15 de la nit i que tanca la 26. Sisena jornada primera per saber a quan tindrà la zona baixa que ara marca el conjunt gallec amb 23 punts.
Top 2.
D'aquí uns 3:45 arrenca una important reunió de la Junta Directiva del Barça amb la seguretat de l'estadi i la sentència dels avals com a temes prioritaris.
Top número 1.
El Barça afronta 8 dies determinants amb el partit davant el Milan per davant. El conjunt blaugrana està pendent també de la sanció a Valdés. Competició sancionarà dimecres per desconsideració. La sanció és de 2 a 3 partits. De cara al partit de diumenge en Lliga davant el Depor, Massip apunta suplent de Pinto.
Entrevistes a Esports COPE.
Avui felicitarem el nou flamant campió de la Copa del Rei d'hoquei patins. Primer títol per un Vendrell que té a la banqueta Guillem Cabestany, que avui passa per Esports COPE. A més, en aquest estudi avui, Xesco Espar, expert en coaching, entre d'altres coses, que ens ajudarà a entendre una mica més què li passa al Barça.
El debat a Esports COPE.
A banda de l'opinió del Xesco Espar, avui tindrem a la parella habitual dels dilluns, Josep Maria Minguella i Poli Rincón, i afegim un altre bracafetero que s'assuma al temps d'opinió, Mario Ruiz.
La pregunta Esports COPE.
A les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, us preguntem per la solució o solucions per la situació del Barça. Per on passa o passen? El Manuel Díaz diu, per seure Messi a la banqueta i així els seus companys tindran una altra referència que no la del petit dictador. El José Luis Rius opina per una millora física perquè el bon toc de pilota i el sistema encara el tenen. El problema és que estan lents. Sembla que no juguin a res. Recordeu les vostres opinions al Facebook d'Esports COPE a través de facebook.com/EsportsCopeCatalunya i al Twitter @EsportsCopE.
Comencem a recollir les vostres preguntes, les vostres inquietuds pel José Mari Vaquero. Les recollim durant tota la setmana i els hi plantegem el divendres, que estarà aquí com cada divendres per contestar-les. Les podeu fer arribar a través d'aquestes 3 dies.
Correu electrònic.
esportscope.barcelona@cadenacope.net.
Twitter.
@esportscope i l'etiqueta Vaquero EsportsCope.
I a la pàgina de Facebook.
Vaquero a EsportsCope.
Vosaltres pregunteu i Vaquero respon cada divendres a Esports COPE. 17 minuts per sobre de les 3 de la tarda, la pilota ja roda Esports COPE.
En COPE, la última hora es lo primero.
Javi Nieves.
Y enseguida te contamos una última hora. Berlusconi condenado a 4 años por el caso Mediaset. Esta y otras noticias.
La última hora nos lleva hasta Italia.
4 años de cárcel por los derechos televisivos del caso Mediaset. Aún falta... COPE.
Estar informado.
Descabezado. Quien por no tener la cabeza suficientemente amueblada insiste en tirar su dinero cada año al renovar su seguro.
¡Despierta! Porque Berti te ofrece el pago anual de tu seguro con descuento. Ponle coco y llámanos. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¡Cope!
Toca el Madrid, hoy va Morata en banda izquierda, aguanta Morata, Morata la quiere poner, la pone Morata, Benzema. ¡Gol! ¡De Karim Benzema! Estábamos diciendo que había una diferencia fundamental, que se llama... Mira, mira, buen desmarque de Messi, ojo a la posición correcta, Messi dentro del área, va a buscar a Ramos, Messi chuta, gol.
¡Gol!
¡El pase fue de Alves! Para Messi y ahora sí se movió.
Ahí va Modri. Modri con la pelota. Centra Modri. Otra vez la espalda de Alves. Remato fuera. ¡Ay, Alves! ¿Cuándo te enterarás que tienes el... Ahí está el bicho. Toma la carrera. Valdés un metro por delante. ¡Chuta el bicho!
Así se dobla las manos y entra dentro.
Ha dado Valdés. Va a ponerla Modri. La pone Modri. Balón al primer palo. ¡Gol, gol, 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 gol de Sergio Ramos! Se veía venir. Simple balón aéreo. a Cristiano, que le va a pegar con la pierna derecha. Atención al bicho. Valdés se coloca, le pega a Cristiano. ¡Larguero!
Escuadra.
Alexis Tello, Adriano, penalti. ¡Uy, uy! Penalti claro sobre Adriano, que se lo ha comido Pérez Lasa.
De Ramos.
Penalti claro de Ramos. Vaya error de Pérez Lasa.
Pero escúchame, Manolo. Pero hay contacto.
Se acabó. Va Iniesta por Pérez Lasa. ¡Ojo, Olivero! Mira. ¡Lo del Barça por Pérez Lasa!
Todos. Víctor Valdés, Alexis. ¡Víctor Valdés!
Amarilla Valdés.
Pero le está... La nariz
roja.
Nariz,
ha expulsado roja, nariz, Valdés. Valdés, ¿eh? Ha expulsado a Valdés.
Sí.
Doncs aquesta és la pel·lícula que va acabar en final d'alta tensió del Real Madrid 2-Barça 1, un resultat que situa l'Atlètic de Madrid a 11 punts del Barça, la classificació, i el Real Madrid a 13, quan queden 12 partits pel final del campionat. Si el partit del Bernabéu havia de servir sobretot per recuperar sensacions, el que va fer va ser empitjorar-les. El Barça, que continua en depressió, bloquejat, buscant la porta de sortida del laberint, que segur que existeix i que algú ha de trobar ràpid. Algú ha d'assumir el lideratge, agafar el toro per les banyes i fer alguna cosa, perquè jo em nego a acceptar que aquest equip, que ve del que ve i que fa només un mes i mig va signar una obra mestra a Màlaga, de sobte se li hagi oblidat jugar a futbol. Així que queden 8 dies... 8 dies pel Milan, 8 dies per fer un reset i reiniciar el sistema. Oh, make me over. I'm all I wanna be.
A walking study. Parla molt de lideratge les últimes hores. Molta gent reclama un pas endavant del president i potser el doni aquesta tarda després de la reunió de la junta directiva. Busquem la notícia del dia.
La xarxa Fort de Catalunya us ofereix dia.
Sònia Sanz, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La reunió d'avui de la Junta Directiva és important. Hi ha temes grossos sobre la taula, una reunió que comença d'aquí a 10 minuts.
Sí, està previst que ho faci a 3:45. De fet, s'ha avançat una hora respecte a l'horari previst. I fins a 3 grans qüestions, Joan, sobre la taula. La primera, la sentència dels avals. El soci Vicenç Pla va demanar al Barça que fos el club qui decidís executar-la, si no ho faria ell, i la Junta, que ha de prendre aquesta decisió. Segona qüestió, la bengala llançada en el clàssic de Copa al Camp Nou i la gestió que ha fet el club amb la facilitació d'entrades als grups d'animació que han encès les llums d'alarma respecte al retorn dels violents a l'estadi. I tercer punt, situació esportiva. El Barça està travessant el moment més delicat de la temporada i s'espera que Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu informin de la reunió amb Tito Vilanova mantinguda la setmana passada a Nova York. A les 7 de la tarda, a la sala de premsa Ricard Maixencs del Camp Nou, compareixeran Sandro Rosell i Toni Freixa per informar dels acords de junta i també per respondre a totes les preguntes, i són moltes, dels periodistes.
Al dia, tots els agents secrets de la intel·ligència britànica diran el seu cognom abans que el seu nom.
Soler, Arnau Soler.
Però avui només n'hi ha un.
Algun dia tots els motors seran com el Boost, EcoBoost. Però avui només n'hi ha un. Nou Ford Focus EcoBoost edició especial amb el millor motor de l'any, assistent d'aparcament i molt més per 13.900 euros. Xarxa Ford de Catalunya.
Una agenda densa avui el president del Barça, Sandro Rosell, perquè aquest matí Sònia ja ha aparegut per presentar el patrocini de Qatar Airways.
Un acord que entrarà en vigor l'1 de juliol d'aquest any i s'allargarà 3 temporades fins la 2015-2016. L'aerolínia passarà a ser el principal sponsor de la samarreta del primer equip en el lloc de Qatar Foundation. I també es mantindrà el logo d'UNICEF fins al 2016. Qatar Airways passarà a ser, a més, la companyia que utilitzarà el primer equip pels viatges a la Champions, ja que Turkish Airlines deixarà de ser l'esponsor el pròxim juliol. Sandro Rosell ha volgut deixar molt clar que, tot i tractar-se d'una marca comercial, l'Assemblea va aprovar en dues ocasions lluir publicitat a la samarreta, el 2004 i també el 2011. L'acord amb Qatar Airways està totalment legitimat.
Nosotros lo volvimos a llevar a Assemblea por segunda vez y fue, creo, de las votaciones más claras que ha tenido una asamblea en el club, pues el del 100% de la gente que votó sí o no, 90% votó que sí. O sea que si alguien está en contra de la democracia, aquí ya no puedo entrar. Pero la democracia de nuestro club dice que por dos veces se ha ratificado esto y por lo tanto hay una casi unanimidad de los socios en favor de llevar publicidad.
Rossell també ha reconegut que la samarreta del Barça continuarà sent la millor pagada del món i que el club necessita d'aquests ingressos per seguir sent competitiu.
Gràcies, Sònia, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Hem d'estar també pendents els propers dies de la sanció que li caurà a Víctor Valdés després de l'expulsió del Santiago Bernabéu i també de qui serà el suplent de Pinto davant del Depor dissabte, donat que Oier Olazábal va ser expulsat també aquest cap de setmana. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda. Doncs el comitè de competició decidirà dimecres sobre la sanció a Víctor Valdés i hauria de ser de 2 a 3 partits amb els antecedents a la mà. La frase de Víctor cap a Pérez Lassa, o sabéis cagado, no tenéis vergüenza, és una desconsideració, catalogat de 2 a 3 partits. No pot ser més de 3, perquè si hagués dit sinvergüenza, llavors sí que seria un insult i aniria de 4 a 12 partits, però no és el cas. Tenint en compte els antecedents, aquests 3 partits poden ser per l'agreujant que Valdés adopta una actitud violenta i Carles Naval l'ha de separar de l'àrbitre. És un cas semblant a la sanció que va rebre el porter del BO Oier Olazábal contra el Girona. Li va dir a l'àrbitre què quieres que te pegue i també es va llançar sobre l'àrbitre i el delegat el va haver de separar. Li van caure 3 partits perquè a més de es va considerar que amenaçava l'àrbitre. Per tant, no més de 3. La solució com a suplent de Pinto aquest dissabte no pot ser Oier, que és el tercer porter del primer equip, sancionat. Llavors ha de ser Jordi Massip, que és el que ha jugat més minuts al Barça B després d'Oier, ha superat unes molèsties al genoll que l'han impedit viatjar aquest cap de setmana amb el filial i per tant hauria de ser Massip. La tercera opció és Miguel Bañuz, que és el tercer porter del B, però que aquesta temporada no ha jugat cap partit sencer, només 2 estones per les expulsions d'Oier.
Esperem per tant 2-3 partits per Víctor de sanció i que Massip sigui el suplent de Pinto el proper dissabte. Sílvia, gràcies.
Adeu.
Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. Encara tinc a la retina la imatge del Barça al Bernabéu el dissabte. 4 de la tarda, 4:45, sol a mig camp del Bernabéu a la cabina de l'estadi, amb vidre, el sol de cara, calor. És veritat que era l'hora de la migdiada, normalment, però jo estava fresc, sense problemes de somni. M'havia llevat a 10:15 del matí, havia esmorzat a 11:15 i em trobava molt bé. Però veient els jugadors a pas de tortuga amb aquell sol, semblava un partit de pretemporada i dels dolents, sense ritme, sense intensitat, sense ànima, tristos, conformistes amb l'empat quan estaven empatats. I se sabia que si el Madrid volia, segurament guanyaria, com va passar al final. Era un partit superimportant per demostrar absolutament a tot el món i també a ells mateixos que hi havien ganes de rearmar-se moral i esportivament. Però es va perdre, lamentablement, aquesta gran ocasió.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
De seguida comencem la tertúlia Esports Cope, avui amb reforços, perquè hi ha moltes coses de les que parlar, moltes coses que analitzar, avui amb l'Oliveros, amb el Xesco Espar, l'esperem d'aquí uns minuts en aquest estudi, amb el Josep Maria Minguella, amb el Poli Rincón, amb el Mario Ruiz, parlarem del que li passa al Barça, Oli, també de quines solucions poden fer sortir el Barça del túnel. A mi se m'acut d'entrada un dinar d'aquells de germanor que fa de tant en tant el Barça, no?
Sí, sí, això és el primer. Sí, sí, això és el primer, de tant en tant. Van a sopar, a dinar, doncs el primer que han de fer és dinar plegats i fer aquests dinars de germanor. No sé on, per exemple, el Galliner.
El Galliner.
Què et sembla el Galliner?
Fabulós, el Galliner s'està molt bé, aquí al Poble Nou, aquí mateix, al carrer Pallars, 120, cantonada Pamplona, hi ha una extensa carta de cuina catalana, carn a la brasa, botifarra de Balaguer...
És una gran idea, és una gran idea. De tant en tant els jugadors del Barça doncs, van a sopar, a dinar a Masies, fora de Barcelona, doncs el Galliner també pot acollir aquesta a la plantilla del Barça i fer aquest dinar de germanor. Perquè, a més, a ells els hi agrada tot això. Arròs, els cargols i el dinar casolà.
Doncs els hi passarem el telèfon per reservar 93-485-5002, 93-485-5002, restaurant El Galliner, carrer Pallars, 120, cantonada Pamplona.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, que tinc aquí la llibreta i començo abans que res a apuntar els bracafés per fer la tertúlia, Oli.
Després del dinar, cap al bracafé. Un tallat.
Un tallat per l'Olivero. Josep Maria Minguella, bona tarda.
Bona tarda, jo un caputxino.
Un caputxino.
Avui no he pogut anar al Galliner, però ja hi aniré, al carrer Pallars, eh?
Sí, 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 sí,
prenc nota.
I el llibre cafè, també, no?
També. Al costat, sí. Al costat, sí.
Al costat,
val. Els a la llauna, per exemple, i després un bre cafè per rematar-ho.
Molt bé, perfecte.
Poli Rincón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo en homenaje a mi Sonia me voy a pedir un descafeinado y bre cafè descafeinado.
Fíjate, un descafeinado,
sí, con un poquito de leche y esa espuma que hace el bre cafè, que es magnífica.
Es que, Poli, con lo de mañana... Entiendo que pidas descafeinado.
No, no, lo digo por lo del sábado, no por lo de mañana.
No, lo de mañana, hombre.
José, hazme caso.
Lo del sábado sí que es verdad, fue descafeinado.
Totalmente, fue el partido totalmente, fíjate tú, con los suplentes, con Esier y compañía, somos capaces de ganar, pues ya me explicarán también el programa.
Aparte del Barça descafeinado, claro.
No, no, te voy a decir una cosa, es que yo creo que el Barça no compareció.
Ahora lo hablamos, Poli, déjame saludar, que también lo tengo ahí al Mario Ruiz. Mario, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Qué tal? Buena tarde.
Que posem un tañadet, un café sol...
Jo sempre, faci fred o faci calor, cafè sol amb gel.
Ah, això sí, cafè sol amb gel, sí. Ara me'n recordo que l'altre dia ho vas deixar claríssim. Molt
sempre,
bé, doncs.
sempre.
Un cafè amb gel pel Mario Ruiz i repeteixo, esperem a Xesco Espar d'aquí uns minuts en aquest estudi, eh? Abans que res, a veure, Minguella, el partit del Bernabéu, perquè sí. El Barça... jo crec que ha perdut partits darrerament, però sempre ens ha donat la sensació que com a mínim ho intentava, però és que el dissabte al Bernabéu jo vaig tenir en molts moments, sobretot a la segona part, la sensació que ni tan sols ho intentava.
Sí, bueno, realment segur que no hi ha una sola causa, una sola raó de que passi això, és a dir, la vida no dura tota la vida, afortunadament o malauradament, però tampoc pots passar de 10 a 1 o a 0 en poc temps. És a dir que no, segur que no és la causa, però la condició física en aquests moments sembla que no és la millor. Hi ha un desconcert general en trobar solucions. El que tantes vegades en tants partits ha resolt la generalitat del Messi, aquesta manera d'aparèixer en moments... ara li costa més perquè té menys ocasions. Quan té una ocasió, com l'altre dia a Madrid, doncs ho fa, però en té moltes menys. Vull dir, una en fa una d'una, no en fa més. I clar, si no fas gols i, a més, a darrere reps gols amb molta facilitat, sobretot per dalt, però també per... Clar, arriba un moment que perds la fe amb un mateix, i és el que li està passant al Barça. El Barça, jo crec que en aquests moments els jugadors no tenen la fe ni la condició física que tenien fa un mes i mig.
Poli, és que un Barça normal o un buen Barça, un Barça de l'any passat o de principis d'esta temporada ante la alineació que sacó Mourinho el sábado, debería haber ganado con contundencia, dar un golpe encima de la mesa. En cambio, acaba perdiendo.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo dije incluso antes de empezar el partido, yo creo que hoy gana, porque es que realmente el Madrid no se jugaba nada. O sea, bueno, se puede jugar la honra, lo que estábamos hablando muchas veces. Pero a mí lo que me preocupa de este Barcelona es que yo creo, no sé si estaréis de acuerdo, es que no está compitiendo como compitía. Antes tú veías al Barça con un hambre, con una ansia, con unas ganas. Todos los balones eran para ellos, toda la presión que hacían, robaban la pelota, no la dejaban pesar al contrario. Luego terminaban en profundidad, tocaban primero, pero luego siempre terminaban en una profundidad, llegando, rematando, terminando la jugada. Y yo estoy viendo un Barça ahora mismo que no tiene esa competitividad que todos estamos esperando, ¿no? Yo creo que es un Barça, no sé si será evidentemente en la Liga, que está conformado, que sabe que tiene tantos puntos, que yo creo que, bueno, puede pensar...
Ojo con los puntos de la Liga.
Bueno, por eso te digo...
Ha de recuperarse, si no...
Estoy de acuerdo contigo, Oli, totalmente de acuerdo contigo. A lo mejor esa... tranquilidad o esa paz o eso a pensar que bueno, que ya lo tenía todo hecho, le ha llevado ahí, pero es que tiene, yo creo que el sábado él estaba pensando ya no solo en el partido del Madrid y el Bernabéu que estaba jugando, sino en la situación que está el partido que tiene contra el Milán. Yo a este equipo ahora mismo, yo creo que vosotros igual, yo no veo capaz de remontarle al Milán 3-0 y barrerlo. No lo veo, ¿eh?
Necesita recuperarse urgentemente. Mario, yo durante el partido de l'altre dia, sobretot a la segona part, em va venir al cap una frase que va dir Guardiola, que és: us perdonaré que falleu, que us equivoqueu, però no que no ho intenteu.
Sí, d'acord, Joan, però qui motiva aquest grup? És a dir, jo tinc la sensació, independentment de que si analitzem els resultats d'aquest equip en el darrer any no ha guanyat a cap rival important, és a dir, només la final de la Copa del Rei a la Tita de Bilbao, qui motiva aquest grup? Jo tinc la sensació que aquest grup té una falta de lideratge impressionant. És a dir, si agafem un director general d'una empresa, marxa 3 mesos, l'empresa descontrola. I tinc la sensació que aquest equip és el mateix. Per què? Perquè primer, se'ns va dir, i ja sé que és un tema delicat perquè estem parlant d'una malaltia l'entrenador del Barça, Tito Villanova. Se'ns va dir que marxava per 2-3 setmanes, al principi. Tothom va acceptar que Jordi Rebola era una solució temporal i vàlida. D'acord? Sí. De repens ens diu, no, 2-3 setmanes no, vindrà el mes de març. I ara ja se'ns diu, no, vindrà el mes d'abril, amb la qual la situació és complicada. Aleshores, l'equip no es pot portar, és a dir, no pot haver un entrenador d'un Barça, d'un Madrid, d'un Manchester, per WhatsApp i 2.0. No existeix, és impossible. I després, si l'autoritat té que ser Jordi Rora, i ho sento molt per ell, perquè és molt bona persona, pot ser molt bon nano, però Jordi Rora no està capacitat.
Aleshores, què fem, Mario? Què fem?
Què fem? Primer, jo tinc la sensació que Jordi Rora se l'ha deixat sol. Que una vegada més, aquesta directiva, quan veia que venia el problema, estava deixant a Roura els lleons. Jo avui a la premsa i suposo que sortiran a recolzar el Roura quan tenien que haver sortit fa temps, no? Quan parlava al principi de fer un dinar amb la germana, és que comença per aquí. És a dir, la sensació que tinc és hem d'acabar com sigui la temporada amb el que tenim, però sí que algú té que agafar i motivar els jugadors i apretar aquests jugadors. Perquè, escolta, i siguem clars, Siguem clars perquè crec que ha arribat el moment d'estar clar. A Jordi Rola com entra al club? Jordi Rola entra al club quan hi havia 3 scouters que treballaven per Guardiola. I a Guardiola se li diu, escolta, mira, hem de fer un favor i agafa el Jordi Rola. I el Jordi Rola entra. Jordi Rola era a dintre del cachondeo de l'equip quan funcionava ell, quan acabava d'entrenar, el jugador no manteava i feien bromes i feien cachondeo. Ara que ets allò, que ser el que motivi a Piqué o el que li digui a Cés, mira, Cés, xato, quan juguem amb el Madrid que juguen defensa de 5 línia de 4, tu no pots jugar perquè no t'ho has posat. Ara sé qui li digui a Dani Alves, a la jugada del primer gol que Morata lo retrata i lo deja en ridículo i que a mitja carrera para i no el segueix, que se'n va a la banqueta. Ara sí que el senyor que agafi els jugadors i que els digui que estan caient amb una indolència, amb una falta d'actitud, jo crec que no té autoritat. I qui té aquesta autoritat és el president i en Dani Zubizarreta. I toca que juguin ells aquesta partida.
I els jugadors, Miquel i Apoli, no deberien d'haver llegat a aquesta situació. Es decir, Iniesta, Villa, estoy viendo, por ejemplo, las fotografías de la portada del Mundo Deportivo. Podía haber otra cosa, ¿no? Iniesta, Villa, Pedrito, Xavi, Puyol, Busquets, Leo Messi, el mejor del mundo, Piqué, Víctor Valdés. No es necesario motivarles.
Estoy de acuerdo.
Son profesionales que llevan un escudo, que saben muchísimo, y que si con Tito Villanova o con Guardiola llegaban a las 9 de la mañana a trabajar, ahora han de llegar a las 9:05.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo.
Yo creo que los haces. A ver, no olvidemos que es un colectivo y alguien a la vez. Es decir, la figura del entrenador que los aprieta tiene que existir, y con Guardiola eso existía, y con Tito en esa primera fase existía. Luego se ha perdido la inercia, y cuando han venido los entrenadores con los rivales con entrenador, el equipo ha quedado al descubierto. Mourinho puede ser todo lo que queramos que sea, pero como entrenador le ha metido 2 baños tácticos al Barça en los 2 últimos partidos. Impresionante.
Qué inteligente.
Mario, estando de acuerdo contigo, pero hay una cosa que está clara. Mira, si tú hoy en día a estos futbolistas que son campeones del mundo, que son campeones de Europa, que le han ganado todo, que yo creo que no les falta nada porque ahora no existen ya más trofeos para ganar, si tú en este momento tan delicado del Barça, con su entrenador como está, con la situación que tiene ahora mismo, no son capaces de dar ese paso hacia adelante y de asumir esa responsabilidad, pues a mí me deja un poco que pensar de qué tipo estamos hablando o de qué tipos estamos hablando, ¿no?
Porque sí, pero no lo están haciendo.
Eso lo han de hacer por ellos, por el club, por Tito, por claro, Roura,
es que,
por todos.
Si tú me dices,
por la afición.
Es que han echado al entrenador y están en un entrenador interino, tal y cual, vale, perfecto. Pero es que estás hablando de un entrenador que es Tito Villanova, que ha estado con ellos en toda la época de Guardiola, que lo conocen perfectamente, que ha asumido las riendas del equipo y que creo que hasta el momento que se ha tenido que marchar lo estaba haciendo perfectamente bien en todo. Creo que no se le podía poner ningún pero. El equipo podía haber estado mejor o peor en algunos partidos, pero ahí estaba, líder en la liga de, o sea, en la liga nuestra, en la Champions sin ningún problema, en la Copa pues estaba, le faltaba la semifinal contra, o sea, la semifinal contra el Madrid, pero yo creo que al equipo no le podías poner ningún pero. Ahora bien, te vuelvo a repetir, hay una responsabilidad que el futbolista, y yo como he sido futbolista te lo digo, es el ser más egoísta cuando está en activo del mundo. El futbolista cuando está en activo es muy egoísta. Yo creo que aquí tiene que ser un poco humilde y dar el paso y decir, señores, como hemos hecho nosotros muchas veces, reunir y decir, señores,
ahora,
en
Minguella,
esta situación hay que dar la cara y hay que dar la responsabilidad, hay que tener una responsabilidad.
Minguella, són els jugadors els que han de fer un pas endavant, ha d'agafar el president el toro per les banyes, ho ha de fer Zubizarreta, qui ho ha de fer?
A veure, és evident que en un equip, en qualsevol grup humà, la figura del director general és important. Però, i amb un equip de futbol també, però aquest negoci el decideixen els jugadors. I són els jugadors, jo avui ho escric al Mundo, que tenen de donar la cara i tenen de treure, si en saben i poden, aquest problema endavant. És a dir, tu pots posar a la banda un entrenador que faci, que prengui una decisió determinada i tal, però si hi ha, per exemple, una vaga de braços caiguts, doncs ja podrà cridar aquest allà. És a dir, jo la pregunta que em faria, si algú me la pot respondre, és el Guardiola, el dia després de perdre amb el Chelsea i comunicar-li, segons va dir el Tito, el dematí, que no seguia, es va donar compte de que això podia passar o no?
Perquè... Jo crec que sí.
Ah, home, ell va dir allò de me'n vaig perquè si no ens farem mal, no?
Clar, ho tenia claríssim, però
quan ho va anunciar? Ho va anunciar després de perdre amb el Madrid a casa i quedar eliminats 3 dies després amb el Chelsea. I el dia següent li comunica, segons diu el Tito Vilanova, que ho va dir-ho públicament, li comunica que no segueix. Bueno, és que ell es va buidar com es va dir, o és que va veure que els que s'estaven buidant eren els jugadors? I que aquí s'ha de donar un cop d'efecte important i que no s'ha donat, però no s'ha donat aquest estiu, no s'ha donat els últims anys. Aquí, aquest equip, quan guanya els mateixos que guanyaven fa 3 anys.
Uh-huh. Jo,
no s'ha incorporat ningú.
A veure una cosa, que incorporem a la tertúlia el Xesco Aspar, que és un element molt interessant, sí, perquè arriba en aquest present instant, exentrenador del Barça d'handbol, no calen presentacions, expert en coaching.
Xesco, has preparat el bar a cafè o no?
Sí, primer un cafè.
Vale, home,
vols? Un talladet, un cafè sol, Xesco.
Un cafè sol.
Un cafè sol pel Xesco.
Vinga, ja el demano jo mateix, vinga.
Doncs vinga, marxant, a veure, Xesco, què li passa al Barça i per on passen les solucions, a veure.
Jo crec que estem en una situació molt complicada, com mai ens havíem trobat. Jo disculpeu-me que hagi arribat així un pèl sobre la marxa, però jo voldria dir diverses coses. La primera, no hi ha model Barça, hi ha model Pep. Llavors, sí que hi havia un estil de joc, i aquest estil de joc havia anat evolucionant, però el que disposa els jugadors al camp, els organitza exactament, és el Pep. Estic d'acord amb el Josep Maria, que ell es dona compte de que això porta una dinàmica que ell no pot redreçar, però que jo sé que el Tito sabia que s'havia de fer. I aleshores, ell deixa l'equip, està amb tot el seu dret, i possiblement ell va explicar la situació a l'Andoni, però el Tito crec que es veu amb prou força. Jo crec que és l'única persona que podia substituir en el Pep, el Tito, perquè és l'únic que coneix el sistema.
Per molt que els altres ens pensem, això està demostrat.
Només el Tito coneix el sistema. Llavors, si el club decideix seguir amb aquell sistema, i amb aquell que és el que tothom vol, i el que ha funcionat tota la primera part de la Lliga, només hi ha un substitut possible del Pep, que és el Tito Vilanova. Qualsevol altre entrenador que portis modificarà el sistema i modificarà la manera d'entrenar. Què passa? Que el Tito, des del mes de gener, no està amb nosaltres. Aleshores, fa 10 mesos, nosaltres teníem cada dia d'entrenament parlant amb els jugadors, corregint, exigint els dos creadors del sistema, que són el Pep Guardiola i el Tito Vilanova, que portava 5 anys amb ell. I això dona una riquesa dins de l'entreno que fa que el jugador estigui amb la trempera, amb la intensitat, amb la concentració en els detalls importants, que ara no tenim.
Totalment d'acord.
O sigui, que el Barça és un cotxe ara que no té pilot, o què?
El Barça, em sap molt greu el que diré, perquè jo em considero amic del Tito, no? Però el Barça, els equips són un reflexe de l'entrenador, i el Tito està malalt i l'equip està malalt.
Ja.
Està malalt. Jo, li falta aquests detallets.
Perdona, i potser es pensaven que estaria 6 setmanes, que és el que deia el comunicat, vinga, va, sin Tito 6 setmanes.
Clar.
Clar, 3 mesos...
No, clar, què passa? Que tota aquesta calitat...
Això té difícil solució, no mateix, Xesco, perquè què fem?
No hi ha solució.
Portem un nou entrenador, és que no té sentit,
mira,
tampoc.
Mira, no hi ha solució. No té sentit portar un entrenador nou. Estem en un moment molt complicat, eh?
Xesco, hola, Mario. Hola, Xesco, bona tarda. Jo estic amb tu. És complicat, no hi ha solució, però també t'ensenya... O sigui, dintre d'aquest tema complicat, has d'aprendre coses. I una de les coses que té que aprendre aquesta directiva és si ha de tenir el segon equip un entrenador que no està capacitat per agafar el primer equip, que és un altre debat que obro. Perquè en una situació com aquesta, el més fàcil seria agafem l'entrenador de la filial i que pugi al primer equip. Però crec que aquesta no l'han valorat o no l'han pogut valorar perquè no tenen la sensació de que pugui redreçar aquesta nau. És una altra cosa que poses sobre la taula.
Estic d'acord, Mario, amb això, és veritat. Necessitem una figura que tingui pes i el Jordi Roura... no ho pot fer, això no és ni criticar-lo ni dir res, senzillament fa 10 mesos teníem 2 cracs dirigint l'entreno i dirigint les correccions i tota aquesta correcció, tot això que fa que el jugador el diumenge estigui concentrat primer amb com juguem nosaltres. I segon, amb aquesta preparació exhaustiva de partit que el Pep deia que feia, que estava hores mirant els partits, que deia que ja sabia per on enganxar-los, i tot això ara no ho tenim. I el Pep no tornarà i el Tito no pot venir.
Quin paper llavors han de tenir els jugadors, les vaques sagrades?
És un tema molt complicat, eh? És un tema molt complicat. I seré una mica contracorrent en això, val?
De todas formas, si me permite decir una cosa, no, Chescu, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, casi todo, vamos, pero te voy a decir una cosa, yo creo que Pep Guardiola se marcha al Barcelona porque, en cierto modo, esto lo ve venir, ¿eh? O sea, claro, él sabe que él ha sacado,
claro,
él sabe que al equipo le ha sacado 5 años o 4 años a un nivel que ya no puede sacarle más. Y yo creo que él empieza a ver el deterioro de ese equipo, empieza a tener problemas internos, empieza a tener problemas con jugadores. Ya hay jugadores que, bueno, pues que tienen cierto roce con él, entre comillas.
Por eso se va, totalmente de acuerdo.
Y como bien habéis dicho, dime, Mario, dime.
Poli, porque como decía Miguel hace un momento, los que ganan los partidos son los que hace 3 años ya los ganaban.
Exactamente.
Todo lo que has traído no te ha aportado nada.
Absolutamente sí. Nada, estamos
Alexis
de acuerdo.
No te han aportado nada los refuerzos para mejorar este equipo. Al contrario, tú coges aquella delantera que tenías con Juli, Ronaldinho, con Escobetó, con Henry, y sí. No, no, si lo que tienes ante él.
Sí.
A veure, Xesco, que anaves a dir el paper que poden jugar a partir d'ara o que han de jugar les vaques sagrades del vestidor.
Mira, és molt complicat, perquè jo et diré una cosa. A veure, no... Això en el cas del Tito està molt clar. No hem d'ajudar l'entrenador a portar l'equip. Que els jugadors no han d'ajudar.
No.
Els jugadors han de fer la seva feina i fer-la el millor que sàpiguin i a la intensitat que la feien abans. Perquè si la gent es distreu dient-li al Jordi Roura, bueno, ja t'ajudarem. No, la millor manera d'ajudar el Jordi o a qui estigui d'entrenador, la millor manera és fent la feina a tope cada entreno, no cada partit, que el partit tothom es vol posar i tothom està pensant, no, el dia del proper dia...
No, és el que decimos, no. Llegar a les 9:05...
No, però Xesco ha dado una clave...
Sí.
Tu, Xesco, has dado una clave para mí que es mortal, es palmaria, o sea, no tiene nada que ver. Vamos a ver, había dos personas que las que manejaban esto, que era Pep Guardiola y Tito Vilanova. Y el problema del club, yo te digo, el problema, como bien ha dicho Xesco, del club, es que si tú quitas eso y traes otro entrenador, se te va al garete todo, pero toda la filosofía de todo. Hazme caso.
Yo le he dicho siempre esto, ¿eh?
Totalmente.
O sea, con la gente que habla de modelo de club, ¿no? Yo he estado 30 años en el Barça.
Exactamente.
Y por lo bueno y por lo malo, los equipos son lo que es el entrenador y el grupo de jugadores.
Totalmente de acuerdo contigo.
Y a cambio te digo otra cosa. Por lo menos yo he estado 30 años y la directiva siempre, incondicionalmente, nos ha apoyado. O sea, igual que te digo que no hay modelo de club, la directiva con nosotros siempre nos ha dicho, ¿qué queréis? Esto, lucharemos por tenerlo. ¿Qué queréis? Esto, otro, lucharemos por tenerlo. Y eso te da mucha ventaja.
Es que lo que ha dicho para
una cosa, un momento, ningú creu que aquest equip és capaç de fer un reset, de fer un clic i d'aquí 10 dies o 15 dies, bueno, espero que d'aquí 8 dies, perquè clar, el partit on has jugat la temporada és d'aquí 8 dies contra el Milan.
Contra el Depor ja, eh?
Que no sigui capaç de fer un clic i que jugui com va jugar fa un mes i mig a Màlaga fent un recital. Ningú creu això, que és possible.
Però això passa perquè el primer dia d'entreno pròxim que hi hagi, els jugadors surtin de l'entreno dient, ja ho tenim un altre cop. No pensant a qui hem d'ajudar. No. Ningú ha d'ajudar l'entrenador. La millor manera d'ajudar l'entrenador és concentrar-te en la feina i anar a tope, perquè no pot haver 4 o 5 veus. I si al final decidim, no, serà el Jordi el qui portarà això amb tot el model que ell domini, els jugadors han d'anar mort amb ell. I si això es compleix, l'equip ressuscitarà i l'equip eliminarà l'Inter. Perquè l'important és que el jugador es concentri en la seva feina.
O el Milan.
Perdona, el Milan, tens raó, Josep Maria, perdona. Llavors, passarem. Perquè és molt perillós que els jugadors juguin a fer d'entrenador. Perquè aleshores ningú tindrà culpa. I el jugador, en el camp, té la perspectiva del seu entorn, però no té la perspectiva ni global del partit, ni global del proper dia, ni global de la preparació de l'entreno, que ha de permetre't aquest automatisme que has de fer contra aquest equip concret específic. El jugador no és per res, és que no és la seva feina. Aquesta és la feina de l'entrenador.
No, i a més, mira, l'altre dia hubo una imatge per a mi del Barça, que creo que és, com tu bien dices, que a lo mejor Guardiola se la veía 27 veces. Seguramente, y Tito Vilanova venía en el partido 37 veces más. A ver, hubo momentos que tuvías a los futbolistas del Barcelona como un pasotismo tremendo. O sea, es que no eran capaces de dar...
Están bloqueados. Están deprimidos.
Y yo no creo que eso, como mucha gente hable, sea un pico de eso, físico y tal, y todo eso, no, pero es imposible.
Yo te acepto que digas deprimidos. Pero como bien está diciendo Xescu, y vamos, cuando tú estás deprimido, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mejorar en todos los aspectos, eso, en el entrenamiento, en la actitud, en querer ir, en querer coger la pelota, en quererse más rápido, exactamente.
Entusiasmo. Porque yo, si tú, yo encuentro faltar claro, entusiasmo en el equipo, entusiasmo. Sin entusiasmo no hay nada.
Tú mira la cara de Messi, mira, ¿viste la cara de Messi el otro día, las imágenes, la cara de Iniesta?
Sí,
la cara
no, de... pero están, que... están desorientados.
Pero mira, Poli, hay dos síntomas muy claros de que el tema es complicado. Primero, el termómetro del Barça, para mí desde hace tiempo, es Sergio Busquets, que es el equilibrio del equipo.
Estoy
Sergio,
de acuerdo.
Sergio Busquets ha desaparecido desde hace un mes. Desaparecido, es decir, aquel imán que tenía Sergio Busquets, que todas las pelotas iban a él, producto de su excelente elocución, ha desaparecido. Busquets pasa por los partidos sin pena de gloria. Dos, y muy importante, el papel de los llamados actores secundarios cuando salen se ha contagiado. Es decir, tú dices, vale, de acuerdo, Xavi puede tener un bajón, Iniesta, Xavi, pero te sale Thiago el otro día y se
igual,
contagia de
igual.
O Villa, Mario, que le anda Manatán y el otro día no.
Igual, Poli. Te sale Villa y lo ves con una lentitud y con una incapacidad de tener la voluntad de encarar al 100, que era el 100.
El 100, no.
Te pegó un baño táctico el Madrid de Callejón, Morata y el 100. Con todo
pero
el
si yo me tiré, son, si me claro. tiré a la piscina y dije que ganaba el Barcelona sobrado, con eso lo te digo todo. Yo digo, vamos.
Y como no hay soluciones y el estado de ánimo es tan bajo y tal, yo, o sea, es igual, es mundo deportivo, podía ser Sport, podía ser el Now, podía ser el periódico, la Vanguardia y todo eso. Es que, claro, no se ven soluciones y solamente, pues, se dice, ahora le toca la afición. Ánimo, Barça.
No, eso es
engañarnos.
Totalmente.
Es que
totalmente.
No pasa por ahí. O sea, claro, el domingo ya no hay nada que hacer. Es que tienes que haberte preparado cada día de la semana. El domingo no vale que nos animen. Todos los jugadores el domingo saldrán a darlo todo. Yo no tengo ninguna duda. Todo el mundo quiere ganar. La pregunta es, ¿estás preparado para ganar?
Efectivamente.
Y això es treballar durant la setmana dels entrenaments.
Clar. Sergi, estic d'acord. El Sergi Busquets està perdut. Perdó. Fem en castellà, no?
No, que vulguis.
No, el Sergi
Busquets...
Vale. No, decía que el Sergi Busquets está perdido. Estoy de acuerdo. Pero claro, ¿quién le corrige? ¿Quién en el entrenador? Aquí. Messi no está como estaba, claro. Pero es que el equipo no está como estaba. Entonces, si el equipo no está como estaba, no pedamos que Messi esté como estaba. Porque no tiene los espacios que tenía antes. Porque él no es el responsable de que el balón no vaya a la banda. O no es el único responsable.
Ya no es una cuestión individual, ni de alineaciones, ni de táctica.
Cuando el equipo funcione, las individualidades... volverán a brillar claro, y a funcionar.
Claro. Y es que además ves correr al Barcelona como no le veías correr antes. Yo antes no le veía correr, le veía tener la pelota, pero claro, con un objetivo y con un motivo. Ahora le veo tener la pelota como un pasotismo de toco horizontal, sigo tocando horizontal, sigo tal, para atrás, y digo, bueno, ¿cuándo vamos para adelante? ¿Cuándo ves ese Barça que estábamos viendo normalmente? Y ahí has dicho tú, no sé si Oli, has hecho una pregunta antes con el tema de Zubizarreta. ¿De verdad tú crees que Zubizarreta manda algo ahí? ¿Le hacen caso a los jugadores de algo? Dime.
Buena pregunta.
Deberían.
Yo te lo digo. Una pregunta. ¿Hay alguien ahí capaces de ponerles firmes?
Yo creo que no. Yo personalmente no. Y se han ido dos pilares, como bien ha dicho Chescu, totalmente de acuerdo con él, vuelvo a repetir.
Seirulo, ¿tú le conoces?
¿Quién?
A Seirulo, ¿tú le conoces?
Soy íntimo amigo. Años,
sí. Él es capaz de decir físicamente, hemos de estar a tope en los entrenamientos, luego ya saldréis a jugar con entusiasmo.
Pero ese no es su trabajo, él es el preparador físico.
Claro.
Él no va a hacer esto.
¿Y tú creus que hi ha alguna cosa d'això, d'aquests pics de físic, de la temporada, si cada pugui un moment baix i tal?
No es basa tant en la preparació física, si sempre té la pilota, els jugadors no es cansen gaire.
Claro,
podria ser... Mira, jo vaig parlar amb el Tito abans de començar, perquè som amics per altres bandes i per altres factors, no? I quan ell va agafar l'equip, ell tenia molt clar que la xerrada que ell fes el primer dia anava a definir que el jugador el cregués o no. I ell va estar preparant tot l'estiu aquest primer dia. El primer dia que ell es posi davant i els jugadors diguin al tanto, aquest ara és l'entrenador. Aquest és l'entrenador. I aquesta seguretat i certesa és el que jo crec que va fer que el tio... Però jo havia estat parlant amb ell abans de l'estiu, això, no? I llavors, clar, jo crec que l'Andoni ara és el moment perquè baixi el vestidor i faci el mateix. I digui, senyors, perquè ho veig, que s'ho cregui ell, que vegi la seguretat aquesta, i els jugadors el seguiran, perquè els jugadors volen sortir d'aquesta. Els jugadors volen arreglar-ho.
És que mira, t'estic...
Lo tenemos que dejar ahí, Poli. Una última reflexión rápida, por favor.
No, la reflexión era esa, que si a lo mejor está todo el mundo escondido detrás, escondido me refiero, detrás de Pep Guardiola y Tito Vilanova, a lo mejor hay gente que tenía que haber dado la cara mucho antes y no la ha dado porque ellos eran el parapeto de todo, ¿eh?
8 días para trobar soluciones, que el Milan está tumbada cantonada. Chescu, Minguella, Poli, Mario, gracias a todos.
Ha sido un verdadero placer. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego.
Vibra Café. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
La Cope i el Barça. Tiempo de juego amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. La Lliga no us pot escapar. Aquest dissabte, Barça-Depor. Manol Oliveros, Sonia Sanz, Joan Baglioni, Minguella, el Pitu Abelardo. Tiempo de juego.
Cope, estàs informat.
Algun dia, tots els agents secrets de la intel·ligència britànica diran el seu cognom abans que el seu nom.
Soler, Arnau Soler.
Però avui, només n'hi ha un.
Algun dia tots els motors seran com el Boost, EcoBoost. Però avui només n'hi ha un. Nou Ford Focus EcoBoost edició especial amb el millor motor de l'any, assistent d'aparcament i molt més per 13.900 euros. Xarxa Ford de Catalunya.
Reformas Decor. También reformamos su baño completo por 2.490 euros. Llame al 93 757 4512. Presupuesto sin compromiso. Reformas Decor. 93 757 4512. 93 757 4512.
Ens queden 5 minuts, actualitat de l'Espanyol, Quique Iglesias, què tal, bona tarda.
Hola, què tal, Batioli, bona tarda.
Com està la situació?
Empat a 0 ahir, es va trencar la ratxa de victòries seguides de l'Espanyol d'Aguirre, no hi ha res a dir, joc justet, fatal primera part de Longo, que es va tornar a ser canviat, i ara l'Espanyol és a 9 punts per sobre del descens a l'espera del que faci avui el Celta. Avui Coroto, en sala de premsa, ha dit que no cal confondre, l'objectiu encara és, com sempre, la permanència.
Lo que no hay es que confundirse, el equipo hace 3 meses estaba en descenso y con un panorama muy muy complicado, y hoy en día con la reacción que hemos tenido todos hemos mejorado una situación que parecía muy difícil, y el objetivo sigue siendo el mismo, que es que el equipo, después de ese inicio tan malo, pueda mantener la categoría. Después, si nos sobran jornadas, si nos salvamos con antelación, Dios quiera que podamos pelear por algo más.
Acabo dient que demà hi ha una reunió del Consell d'Administració i que el club espera fer oficial en breu la signatura del crèdit per pagar Hisenda, i que és imminent també el retorn al Consell de Francesc Ciprés, un dels avaladors del crèdit. Avui, per cert, els treballadors del club han cobrat la seva nòmina.
Gràcies, Quique. Adéu. Tampoc ha estat un bon cap de setmana pel Barça de bàsquet, Albert.
No, amb la derrota al Palau davant el Caja Laboral en la reedició de la semifinal de Copa, trenca una ratxa de 14 victòries consecutives. El Barça no perdia, recordem-ho, des del 13 de gener. A més, el 67-69 allunya el Barça de la segona plaça a mans d'un Baskonia que és 5 victòries per sobre, i això de cara al play-off i el factor pista semifinals és molt important.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
Dues coses a explicar l'actualitat de la NBA. D'una banda, el partit de Marc Gasol, dobles figures, 12 punts, 11 assistències, a banda de 5 rebots i un tap a la victòria de Memphis a pista d'Orlando, 108-82. I de l'altra, bona notícia per l'equip de Pau Gasol, els Lakers, que ja equilibren el balanç, ja estan amb 50% de victòries.
Inspiración. Expiración. Inspiración. Expiración.
¿Estás pensando en reformar la casa? ¿En cambiar de coche? ¿O tal vez viajar por el mundo? Entonces, respira tranquilo. Ahora, en BBVA te damos el crédito personal para todo lo que necesitas. Además, te devolvemos el 10% de los intereses cada año. Infórmate en cualquier oficina BBVA. Adelante.
A qui sí li han anat bé les coses és al Vendrell, a l'equip d'hoquei patins, brillant campió de la Copa del Rei en la competició que s'ha disputat durant el cap de setmana a Oviedo. Juan Arias, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Éxitos sin precedentes del conjunto tarraconense, que en su tercera temporada en la hoquei liga ha ganado su primera Copa del Rei, con un equipo prácticamente amateur, derrotando a Vilanova, Barça y Reus. Guillem Gabestany, que es el técnico del Vendrell, en declaraciones a Sportscope, dice que este título supera las expectativas de la temporada.
És el primer títol important de el Vendrell a la màxima categoria, doncs, de tota la història. Per tant, com tota primera vegada, és especial, i hem de deixar passar l'ocasió de celebrar-ho, de disfrutar-ho, de gaudir-ho aquests dies, i ja tindrem temps de tornar-nos a centrar la competició.
Por la tarde, fiesta y rúa en el Vendrell.
Oh. Italita, Ita, Ixi, Italita.
Superstar!
Bona tarda, companys.
Hola.
Bona tarda.
Hola.
Endivini vostè, Ballori, de què vinc a parlar-li.
Pues del Manchester difícil. United.
Claro. No, això després, a l'última hora. Vengo a hablar-ne de la dècima.
De la dècima.
No, no, escolti, no em tregui el micro, punyeta.
Talla-li, baixa-li
que no, un moment. Para. No t'espantis.
Ara parlarem dimecres.
Parlem de la dècima Copa de la Reina del Club Natació Sabadell.
Ah.
Que ahir es disputava la final a les piscines del Club Natació Sant Feliu. Va ser un partit igualat,
ajustat, no?
Emocionant, amb un marcador ajustat, frec a frec fins a pràcticament la darrera pilota del partit. Bueno, total, el Terrassa fins i tot va tenir l'oportunitat d'empatar l'últim minut. Terrassa 2, Sabadell 24.
2-24, eh?
2-24, un marcador històric.
Dóna temps a fer 24 gols un partit de waterpolo, sí?
Sí, 5, 7, 7 i 5.
En els Terrassa 4, Sabadell, eh?
El Terrassa s'ho va currar perquè era el cap de sèrie número 7, va eliminar el Moscardó a la primera ronda i va eliminar el Sant Andreu a la segona, o sigui que molt meritori la feina del Terrassa, però clar, 2-24 a la final.
Moscardó.
Què vol dir això, Iglesias?
Pedrades.
Pedrades. És igual, bueno, va. Última hora, va. Deixem-ho estar. Última hora, ha parlat Ferguson, eh? Roda de premsa prèvia d'aquest partidàs que vostè seguirà intensament demà.
Bueno,
em quedo amb dues frases. Mañana habrá goles, solo espero que anotemos más que ellos. El partido del Camp Nou me ha mostrado cómo tengo que jugar.
Gil no estarà. Gil no lo quiere ver.
Està molt tapat, Gil. Està molt tapat, tot el dia.
Bueno. Hoy ríen, mañana llorarán.
Gràcies a tots. Que vagi bé. Bona tarda. Seguiu a la COPE.